Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Els diumenges a la una del migdia, Rutes per Catalunya. Els millors consells pel nostre dia a dia, propostes pel temps lliure, salut, agenda cultural, curiositats, entrevistes, concursos, sortejos i molt més amb Esther Nosats cada diumenge a la una del migdia a Ràdio Estel. Rutes per Catalunya, el programa per fer fora l'avorriment.
Estàs a l'atur? Has esgotat la prestació social o estàs a punt de fer-ho? A Càritas et volem ajudar per mitjà del programa Feina amb Cor, un servei per acompanyar-te en la cerca de feina. Truca'ns al 93 117 08 11 o escriu-nos a feinaamcor@caritasbcn.org. Recuperar l'esperança és possible. Feina amb Cor, el programa d'inserció laboral de Càritas Diocesana de Barcelona. 93 117 08 11.
Sabies que una gran part de les urgències mèdiques es poden resoldre sense haver d'anar a l'hospital? Si no et trobes bé o si et fa mal res, el millor és trucar al 061. Al 061 sempre tens un metge o una infermera a prop per atendre't, orientar-te o indicar-te a quin centre sanitari t'has d'adreçar en cas que calgui. Per una salut millor, 061 CatSalut respon. Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel. Senzillament, bona música.
Els camins són plens de passes sense nom. Ningú sap d'on venen ni allà on van. El mar arrossega un nou vaixell a port. L'horitzó s'acosta, el pot salvar. Pots passar pel món plorant, pots fer un pas cap endavant. Res no és mai per sempre, es pot canviar. Dins del cercle constant, les vides que vindran seran el fruit dels dies que se'n van. Gira el cercle constant, el cicle que l'amor són plens d'estels que escapen. Sovint l'amor i l'odi són germans. Com un crit recorre el vent les places. Les paraules volen el seu pas. Pots quedar-te aquí esperant, pots seguir també lluitant. Sempre els fills dels homes van canviant. Dins del cercle constant, les vides que vindran seran el fruit dels dies que se'n van. Gira el cercle constant, el cicle que l'amor va renovant. Pots quedar-te aquí esperant, pots passar pel món plorant, però res no sempre. Els fills dels homes van cantant dins del cercle constant les vides que vindran seran el fruit dels dies que se'n van. Gira el cercle constant el cicle que l'amor va
la teva fórmula musical a Ràdio Estel. Fórmula Estel.
6 minuts, ara que passen de 9:45 del matí, que vam d'escoltar el Sopa de Cabra amb aquests cercles, amb el retorn del Sopa de Cabra al panorama musical. Ara nosaltres comencem aquí, l'hora del consumidor. Has d'estar molt atent.
Fórmula Estel, l'hora del consumidor, amb l'Agència Catalana del Consum.
I és que ens és ben, ben familiar aquesta sintonia. Ens marca que hem de parlar de consum. És l'hora del consumidor. Has d'estar molt atent perquè parlarem de coses molt interessants i que possiblement t'estan afectant. En aquest primer espai de consum volem recordar als nostres oients quin és el procediment que cal seguir per fer una reclamació de consum quan ens trobem amb qualsevol problema amb un producte o amb un servei. A més, avui també aprofitarem per parlar de la nova versió de l'aplicació mòbil InfoConsum que ha llançat l'Agència Catalana del Consum recentment, en col·laboració amb el Departament de Territori i Sostenibilitat. Parlem de tot plegat avui amb el senyor Albert Malià, sotsdirector de l'Agència Catalana de Consum. Què tal? Benvingut, senyor Malià.
Molt bé, moltes gràcies.
Ben trobat novament aquí, en aquesta casa, a Ràdio Estel.
Gràcies.
Si li sembla, senyor Malià, comencem parlant d'aquesta actualització de l'aplicació mòbil InfoConsum, que parlàvem en la descripció del programa. Expliqui'ns quina utilitat té per als consumidors, per la gent que ens està escoltant.
A veure, diguem, aquesta aplicació que ja existia des de feia uns anys i que, de fet, necessitava doncs, d'una actualització, s'emmarca en una de les obligacions que tenim des de l'Agència Catalana del Consum, que és de fer que els consumidors siguin més autosuficients, estiguin més informats i, per ells mateixos, puguin tenir accés a la informació i, sobretot, al coneixement dels drets que tenen o que tenim tots com a consumidors. I, per tant, doncs, aquesta aplicació s'emmarca en aquest tema que estic comentant. Evidentment, si tenim aquest coneixement dels nostres drets i deures, doncs també podem fer un consum més responsable i també prevenir i evitar possibles conflictes de consum, i si és que n'hi ha, i si és que apareixen aquests conflictes, doncs tenir les eines per resoldre'ls. Aquest és una mica doncs, el context. També, evidentment, se situen en el context de l'ús de les noves tecnologies, que, evidentment, doncs, des de l'Agència Catalana del Consum, des del govern, hem de potenciar per aprofitar aquestes eines en bé, diguem, dels ciutadans, no?, i facilitar-los doncs, l'accés a aquesta informació, a tràmits, etc. No? I també, com deia al començament, doncs, també s'ha aprofitat per fer aquesta actualització, fer un disseny més intuïtiu, més senzill, més actualitzat, i incorporant-hi funcionalitats noves, i concretament, i per això s'ha fet en col·laboració, com heu dit també, amb el Departament de Territori, doncs hi ha un espai específic d'aquesta aplicació que permet doncs, denunciar o presentar denúncies, reclamacions, queixes sobre els problemes que hi poden haver, per desgràcia, massa sovint, amb el servei de Rodalies de Renfe.
I quina informació, senyor Malià, podem consultar a InfoConsum i quins tràmits també doncs, podríem fer a través d'aquesta aplicació actualitzada?
Bé, Per concretar-ho, InfoConsum ens dona resposta sobre els dubtes de consum més freqüents, els dubtes que podem tenir com a consumidors sobre temes com, per exemple, qualsevol tipus de compra, sobre el comerç electrònic, sobre viatges, o també en relació amb les telecomunicacions, amb els serveis de telecomunicacions, que també recordem que són és un dels sectors que genera més problemes als consumidors, no? L'ús d'internet, els contractes doncs, de telefonia a internet, etc, que doncs, generen problemes, no? Moltes vegades. També un altre apartat que té són els avisos, en el qual s'informa sobre conflictes que puguin afectar grups de consumidors. Això és un espai que es va actualitzant en funció doncs, de dels problemes que poden anar sorgint. Recordem doncs, que hi ha hagut, per exemple, doncs, si ens anem uns mesos enrere, l'estiu passat, el problema que hi va haver amb la companyia aèria Vueling a l'aeroport del Prat, doncs, aquest avís, doncs, si es produís ara o una cosa semblant, estaria en aquest apartat, no?, per informar als consumidors sobre els problemes que vinculats amb aquesta situació. També un altre apartat són les alertes de consum que també informen els consumidors sobre productes i serveis que puguin comportar algun risc. Una altra utilitat que té l'aplicació és un cercador per trobar els organismes de consum al qual ens hem d'adreçar. Recordem que tot el territori, tot el país, tenim, a part de l'Agència Catalana de Consum i dels nostres serveis territorials a Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l'Ebre, tenim oficines comarcals de consum en aquests moments de gairebé 30 comarques i, a part, hi ha al voltant d'unes 80 oficines municipals d'informació al consumidor i tots aquests serveis públics de consum es poden consultar també amb aquest cercador. I, finalment, pel que fa doncs, als tràmits, els consumidors poden enviar a través d'aquesta aplicació consultes i denunciar productes o serveis que considerin que vulneren els seus drets.
D'acord, senyor Malià. Jo, com a oient i com a consumidora, doncs em vull baixar aquesta aplicació InfoConsum al meu mòbil. On la puc trobar, aquesta aplicació? Bé, és fàcil?
InfoConsum, és a dir, picant InfoConsum als cercadors de productes, d'aplicacions mòbils que hi ha en els mercats i que tenim en tots els telèfons, en funció de si tenim un dispositiu d'Android al mercat disponible, s'hi pot accedir a través del Google Play, i si tenim aparells d'Apple, doncs en l'App Store, que són els dos grans mercats d'aplicacions mòbils que tenim en funció de l'aparell que tinguem. I aquesta aplicació ens la podem descarregar de forma totalment gratuïta en aquests mercats. Un cop descarregada es pot triar l'idioma en què la volem consultar, és consultable tant en català com en castellà, i també permet tenir un historial de totes les consultes i denúncies que enviem a través d'aquesta aplicació.
D'acord. Llavors, ens ha explicat, senyor Malià, que InfoConsum, que és el nom d'aquesta aplicació, conté informació molt valuosa per evitar problemes de consum que ens poden afectar. Però, si ens hi trobem amb un d'aquests problemes, en quins casos nosaltres podríem reclamar?
Bé, aquí recordem que segons el Codi de Consum, si parlem d'una reclamació de consum, prèviament ha d'existir el que, des d'un punt de vista més tècnic, es coneix com a relació de consum. Que això no vol dir una altra cosa que, evidentment, ha d'haver-hi amb una banda un consumidor i amb una altra banda un empresari, un comerciant, un botiguer que estigui oferint productes i serveis o serveis en aquest consumidor. Perquè hi ha altres, diguem, altres situacions, altres relacions diguem, a la societat que no són ben bé de consum. Per exemple, ho dic perquè els oients es facin una idea més pràctica, no? No fa massa, em sembla que va ser aquesta mateixa setmana, vam tenir una consulta d'una persona que tenia un problema, havia tingut algun problema a l'hora de fer el pagament d'un impost municipal amb el seu propi ajuntament. Esclar, aquí no estem parlant d'una relació de consum, estem parlant d'un ciutadà que té un problema amb el seu ajuntament per tramitar o per pagar un impost. És a dir, aquí no estem parlant d'un empresari que està oferint un servei, sinó que estem parlant d'una administració pública que està exigint, perquè és així, el pagament d'un impost a un ciutadà, un impost que, a més, està regulat per una norma jurídica, per una llei o per una altra norma que estableix quin és l'impost que hem de pagar els ciutadans d'aquell municipi i de quina forma l'hem de pagar, amb quins terminis, etc. aquí no hi ha una relació de consum, però és una de les excepcions, de les poques excepcions. En general, en el mercat, la majoria de relacions que s'estableixen quan anem a contractar un bé o un servei és aquesta relació de consum. Això és important tenir-ho
en compte.
Després, una altra qüestió important. Quan parlem de reclamació, estem parlant de que com a consumidors, quan hem anat a comprar o adquirir un bé o un servei, doncs hem tingut alguna situació que no ens ha satisfet. O bé perquè el producte no és prou adequat, no és prou correcte, o bé perquè tenim alguna discrepància en relació al preu i al servei rebut, o perquè l'oferta que ens van fer era una i el que hem rebut al final no coincidia ben bé amb l'oferta. És a dir, poden haver-hi situacions aquí molt, molt variades. Quan fem una reclamació, el que estem demanant-li a l'empresari, al botiguer, al comerciant, és, doncs, li estem reclamant alguna cosa, o que ens tornin uns diners, o que ens donin un servei que no ens han donat, o alguna cosa que estem reclamant per nosaltres. Aquesta reclamació s'ha d'adreçar, i també ho estableix el Codi de Consum, en primer terme, a l'empresari, al botiguer. Per això és important aquí també recordar que l'APP Infoconsum, que estàvem dient abans, en principi no hem d'adreçar, perquè ho podem fer, podem enviar una reclamació a través de l'APP, però l'obligació que tenim com a consumidors, recordem que també tenim alguns deures com a consumidors,
també.
És adreçar aquesta reclamació en primer terme a l'empresari o al botiguer. Perquè, a més, així ho estableix la normativa. I perquè, a més, la lògica d'això és perquè li hem de donar l'oportunitat a l'empresari que resolgui el conflicte entre ell i nosaltres, diguem. I també estableix la normativa que aquest empresari, aquest comerciant, que rep aquesta reclamació, tindrà un mes per respondre'ns. I serà a partir de la resposta que rebem, si ens seguim considerant que és insatisfactòria, que ens podem adreçar a un organisme de consum.
Per tant, com hem de reclamar? Ja ens ha avançat que el primer pas és això, no? És comunicar els fets a l'establiment o empresa, i a partir d'aquí, què hem de fer?
Esperar aquest mes, o a vegades, doncs, pot ser que ens contestin abans. Si la resposta és satisfactòria, doncs cap problema, no, diguem, problema resolt, que és un dels objectius, que intentar que els problemes es resolguin en la primera instància, i si no és així, aleshores sí que hem de presentar la nostra reclamació. Recordem que tant la forma com el procediment per presentar una reclamació està també regulat. Hi ha un decret del Govern de la Generalitat que estableix, doncs, el tema, doncs, dels fulls oficials de reclamació, queixa i denúncia, que en principi estan obligats a tenir, doncs, pràcticament tots els establiments.
O sigui, nosaltres podem demanar lliurement, tenim, i tenim aquesta, aquest deure, bueno, aquest deure, aquest...
Tenim dret a reclamar, dit, i dret. Per tant, tenim dret a que se'ns lliurin els fulls oficials. Els establiments estan obligats a tenir-los. Si no els tenen, poden ser sancionats. Estan obligats també, a part de tenir-los, a informar que els tenen. És a dir, hi ha uns cartells, que són també oficials, que ens informen de la tinença d'aquests fulls, perquè els consumidors ho sapiguem, perquè no tothom és conscient de que això és així, i per tant, doncs, és un dret que s'ha de recordar. Per tant, doncs, això és així. I quan ens el donen, en principi, el format d'aquests fulls de reclamació són uns fulls que hi ha tres exemplars iguals, un dels quals l'hem de deixar en l'establiment, els altres dos ens els quedem nosaltres, hem d'esperar aquesta resposta que dèiem, i en el cas que la resposta no sigui satisfactòria, la reclamació, el tercer full, per dir-ho així, és el que presentarem a l'organisme de consum.
Avui estem aquí a l'Hora del Consumidor amb el senyor Albert Malià, ell és sotsdirector de l'Agència Catalana del Consum. Estem repassant avui aquí a l'Hora del Consumidor la nova versió de l'aplicació mòbil Infoconsum que ha llançat l'Agència Catalana del Consum, i també estem refrescant aquests drets que tenen els consumidors pel fet de reclamar si estan a disgust, doncs, amb alguna relació de consum que hagi tingut doncs, amb una empresa, amb un comerciant, amb un botiguer, com ens està explicant el senyor Malià. Senyor Malià, d'alguna manera ens ha explicat això, no? Que com podem reclamar, quin seria el procediment, però també ens agradaria saber si tots els establiments comercials han de tenir aquests fulls, de, com dèiem, no? O sigui, sí. ens ha remarcat que sí, que s'han de tenir.
Hi ha molt poques excepcions.
Existeixen algunes excepcions.
Molt poquetes excepcions.
Quines serien?
Per raó, doncs, de la naturalesa del servei que es presta, per exemple, doncs, els fedataris públics o personal que exerceix potestat públiques retribuït mitjançant arancel, com poden ser els notaris o els registradors. Per exemple, els centres que imparteixen ensenyaments reglats. I després hi ha altres serveis o activitats que disposen d'una normativa específica en matèria de fulls de queixa, reclamació i denúncia. Que no vol dir que no es pugui reclamar, eh? L'únic que passa és que tenen, diguem, un règim específic per reclamar. Poden ser, per exemple, doncs, les autopistes en règim de concessió, el transport ferroviari, que comentàvem abans, que evidentment també en tots aquests casos és possible reclamar, però amb un altre procediment que aquest general que s'estableix per la resta i per la gran majoria de serveis.
I quin termini tenen les empreses per donar aquesta resposta a les reclamacions que arriben?
El termini que està establert és un mes, també llevat de... O sigui, de forma general, hi ha molt poques excepcions. Per exemple, serveis financers i assegurances que tenen una regulació específica, aquest termini s'allarga fins als 2 mesos. Però la gran majoria, la immensa majoria, aquest termini és d'un mes. Per respondre, eh?
Per respondre.
Per respondre.
I si no rebem aquesta resposta satisfactòria en aquest termini, o bé no ens contesten?
No és el mateix. És important també recordar que no és el mateix. És, evidentment, molt més greu que no ens responguin, perquè l'empresa està incomplint una obligació legal. Ens han de respondre, encara que no, la resposta no sigui satisfactòria. És a dir, hi ha una obligació legal de respondre a la nostra reclamació. La resposta, doncs, com dic, pot ser... considerem que vostè no té raó i que no estem d'acord amb la seva reclamació. Això pot ser una resposta. Però el que no pot ser és el silenci, perquè el silenci pot comportar, a més, pot tenir conseqüències, perquè, com que és una obligació legal, aquest empresari, aquest comerciant, doncs podria ser sancionat pel fet de no respondre, pel fet de no respondre.
I on ens hauríem d'adreçar, llavors, si no tenim aquesta?
Llavors, això podria ser objecte d'una denúncia, a més, si passa aquest mes sense que tinguem cap resposta, doncs com a consumidors podem presentar una denúncia amb un organisme de consum dient, escolta, jo vaig presentar aquesta reclamació. Recordem també un altre dels deures que tenim, és de guardar tota la documentació, tota la informació, tant per fer el seguiment del tema com per això que diem, perquè puguin sortir altres qüestions en les que sigui necessari, doncs, poder aportar la documentació.
I ara que estava parlant de seguiment, quines serien les vies de resolució per seguir la nostra reclamació quan arriba a una oficina de consum? Quina seria la vida, no, d'aquesta reclamació?
Bé, des de diguem, a l'àmbit de consum existeixen el que en diem les vies extrajudicials de resolució de conflictes, que fonamentalment són dues, la mediació i l'arbitratge. Mitjançant la mediació, que seria la via més immediata, més ràpida, més senzilla, doncs el que es fa és que la persona que fa aquesta mediació, que és un tècnic de consum, que la majoria de serveis públics de consum ofereixen a les persones que s'hi adrecen. Recordem també, aprofitem per recordar que també, com estableix el Codi de Consum, la web de l'Agència de Consum està disponible i accessible a la llista, al directori de serveis públics de consum, en tots els serveis públics de consum de tot el territori, en el qual també s'especifiquen quins serveis fan aquesta mediació i quins no. Això és important de saber perquè podem veure, doncs, si el servei públic que tenim més proper a la nostra localitat, en el nostre municipi, ofereix aquest servei de mediació o ens hem d'adreçar a un altre. Si no és el cas que sigui així, sempre ens podem adreçar a l'Agència Catalana del Consum, que evidentment ofereix els seus serveis a tots els ciutadans de Catalunya. Mitjançant aquesta mediació, com deia, doncs el tècnic trasllada les peticions del consumidor a l'empresari, al comerciant, intentant, doncs, fer aquesta mediació per acostar les posicions i intentar arribar a un acord. En el cas que s'arribi a un acord amb la mediació, doncs perfecte. Tema resolt. en el cas que no s'arribi a la mediació, la possibilitat de... l'altra possibilitat, diguem, l'altra via, que és la de l'arbitratge, és una via, de fet, la mediació també, les dues vies són voluntàries, això és important també recordar-ho, per les dues bandes, és a dir, nosaltres com a consumidors podem triar la mediació, però si el comerciant o l'empresari no la vol acceptar, no se li pot obligar. Són vies voluntàries, recordem-ho. I, per tant, doncs, l'arbitratge igual. L'arbitratge, el que és un pas més, diríem, i el que s'aconsegueix sotmetent un cas a l'arbitratge per les dues bandes, de forma voluntària, és que hi hagi un tribunal arbitral que el que fa és decidir sobre la qüestió, dictant una resolució que es diu laude arbitral, i aquest laude arbitral és d'obligat compliment per les parts, que recordem que s'hi han sotmès voluntàriament.
Les dues parts.
Les dues parts. Per tant, la submissió amb aquest sistema, i així ja se sap, el que s'hi sotmet, ja sap que hi haurà aquesta decisió d'un arbitratge i que es dictarà un laude que l'haurà de complir, perquè si després no el compleix, això també pot portar conseqüències. O sigui, l'esquema és senzill. És voluntari, però si t'hi sotmets voluntàriament, aleshores estàs obligat a complir la decisió. Si no, no t'hi sotmetis, si no et vols... Si no estàs disposat a acceptar la decisió, que pot ser favorable o pot ser desfavorable, doncs no t'hi sotmetis.
És gratuït el procés d'arbitratge?
És gratuït. L'arbitratge de consum és un procediment gratuït, perquè totes les... Evidentment té uns costos que...
Assumeix
l'administració. La Junta Arbitral de Consum de Catalunya està... és a dir, el suport administratiu i tècnic que es presta des de l'Agència Catalana del Consum està dintre del que seria l'estructura organitzativa de l'Agència Catalana del Consum. Recordem també que hi ha altres juntes arbitrals locals aquí a Catalunya. Em sembla que en aquest moment en tenim 7, a part de la Junta Nacional, per dir-ho així, que té doncs competències a tot el territori de Catalunya. I totes aquests, totes les juntes arbitrals, al ser públiques també, són gratuïtes per tots els que hi accedeixen. Si cap d'aquestes dues vies han funcionat o han aconseguit resoldre el problema, aleshores queda sempre doncs la via judicial, que evidentment és més costosa, sí, més llarga i més, més complexa pels consumidors, i que és la que... sobretot amb problemes de petita quantia o amb qüestions menors, és la que caldria
evitar,
intentar evitar. Sí, sí.
Doncs, senyor Albert Malia, subdirector de l'Agència Catalana del Consum, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. No sé si encara vol afegir alguna cosa més per avui. Hem fet una bona repassada.
Em sembla que hem fet això mateix, una bona repassada. Sí, sí.
Doncs molt fins bé. A la propera, i abans de marxar recordem que per més informació podeu consultar el web consum.gencat.cat, també la pàgina de Facebook de l'Agència Catalana del Consum, el compte de Twitter, que és @consumcat, o bé el telèfon d'Atenció Ciutadana 012. Així de fàcil. Doncs moltíssimes gràcies i a reveure, senyor Malia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Senzillament, bona música.